l'ofici de viure, l'efecte Pigmalió. Parlem de la profecia autocomplerta. Diu Àlex Rovira que el nom curiós d'efecte Pigmalió surt a la llegenda de l'antic rei de Xipre i hàbil escultor que tenia aquest nom, Pigmalió. Ovidi, a les Metamorfosis, va recrear-ne el mite i ens va explicar que Pigmalió era un escultor apassionat que va viure a l'illa de Creta i que, inspirant-se en la bella Galatea, va crear una estàtua d'ivori tan bella que se'n va enamorar perdudament fins al punt de pregar als déus que l'escultura tingués vida. Venus va decidir complaure l'escultor i va donar vida a l'estàtua, que es va convertir en la desitjada amant i companya de Pigmalió. L'expectativa carregada de desig es va fer realitat. De fet, l'efecte Pigmalió, que tècnicament es coneix com a profecia autocomplerta, es descriu en psicologia com el procés que provoca que l'expectativa d'uns fets futurs concrets augmenti la possibilitat que succeeixin. Diu el director de l'Institut Gestalt de València, Manuel Ramos, que aquestes possibilitats s'elevaran en la mesura que les esmentades expectatives siguin compartides per la persona que les formula i també pel seu protagonista, es tracti de pares o de fills o de professors i alumnes o de caps o empleats, etc. Diu la psicòloga Gemma Sánchez que l'efecte Pigmalió és un terme que va utilitzar el psicòleg social Robert Rosenthal arran d'uns experiments al 1965 per referir-se al fenomen i va batejar aquest efecte així pel mite grec de Pigmalió. Tanmateix, molt abans ja s'havien treballat profecies autocomplertes. Ho havien fet dos sociòlegs nord-americans el 1928 que van batejar llavors com a teorema de Tomàs aquesta qüestió, que diu que si els homes defineixen les situacions com a reals, són reals en les seves conseqüències. Més enllà, però, de l'evolució històrica del descobriment del fenomen, el cert és que l'efecte Pigmalió es pot aplicar a molts camps. Per exemple, en economia, diu l'Àlex Rovira, un cas de compliment de l'efecte Pigmalió a gran escala es va viure amb la crisi econòmica del 1929. Si moltes persones estan convençudes que el sistema econòmic s'enfonsa, s'enfonsarà. Fins i tot parlant de la nostra salut, l'efecte Pigmalió es manifesta en el també conegut efecte placebo. Per què ens guareix, en determinats casos, un caramel innocu? Simplement, diu Àlex Rovira, perquè el metge ens diu, en aquest cas, que ens guarirà. Avui, a l'Ofici de Viure, parlem de la profecia autocomplerta de l'efecte Pigmalió.
L'Ofici de Viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Amigues i amics, sóc Àlex Rovira i parlarem de les profecies autocomplertes. Històricament, la profecia tenia un origen diví, tenia un origen d'inspiració que era transmès pels déus. Però avui sabem, gràcies a la psicologia, que podem nosaltres crear les nostres pròpies profecies complertes. En què consisteix això? És molt senzill. En que les nostres creences i les nostres accions estiguin alineades. Dins de la psicologia social, s'ha investigat a fons el que es coneix com l'efecte Pigmalió o també la profecia autocomplerta, que és el mateix. És a dir, les expectatives que nosaltres posem sobre els altres o sobre nosaltres mateixos, quan hi ha un vincle de confiança real, sòlid, posen en marxa mecanismes que ens fan ser molt més eficaços, molt més resolutius, molt més determinats, molt més convençuts de que podem assolir allò que volem aconseguir. Virgili, el poeta llatí, ho deia molt clarament. Poden els que creuen que poden. Fixa-t'hi que no diu poden els que saben que poden. Hi ha molta gent que sap que pot, que té les capacitats però que no fa. En realitat, i aquest és el missatge fonamental de les profecies autocomplides, és que els éssers humans no vivim a l'alçada de les nostres capacitats. Vivim a l'alçada de les nostres creences. Hi ha persones altament capacitades que no fan perquè creuen que no podran fer. En canvi, hi ha persones que d'entrada podria semblar que no poden assolir determinades fites i objectius i no només les assoleixen, sinó que van molt més enllà. Per què? Perquè hi ha hagut algú que confiava en ells i perquè a la vegada han instal·lat aquesta autoconfiança, aquest amor propi, aquesta determinació que els ha permès veure el seu anhel realitzat. Us envio a tots una gran abraçada.
L'ofici de viure, parlem de la profecia autocomplerta de l'efecte Pigmalió amb Aida Huertas, Thaís Casals, Consol Riera, psicòlogues. Senyores, benvingudes.
Gràcies.
Gràcies per ser nosaltres.
Gràcies.
Bé, Aida Huertas, vas dir fa poc, em sembla que era Instagram, en una xarxa social, que últimament estàs trobant a la consulta amb persones que volen una parella, que pensen que no en trobaran mai cap, i elles mateixes es boicotegen. I així és, les possibles parelles que van apareixent les van fent fora sense ser-ne pròpiament conscients.
Efectivament.
D'alguna manera, aquí, al rerefons, és l'efecte Pigmalió, la profecia autocomplerta.
Exacte. Partim de la base de que la ment necessita proves, necessita confiar en allò que pensa. Amb la qual cosa, si nosaltres pensem que no trobarem parella i estem plenament convençuts perquè la nostra autoestima és baixa i no trobarem parella perquè creiem que som insuportables, perquè creiem que ningú ens aguantarà, etcètera, etcètera, qualsevol persona que se'ns apropa, sigui amb una intenció afectiva, sentimental o bé social, el que generarà en nosaltres és única i exclusivament veure un interès, però mai ho interpretarem com un interès més enllà d'una relació social, perquè estem absolutament convençuts que ningú es fixaria en nosaltres per ser la nostra parella. Amb la qual cosa, l'efecte Pigmalió en aquest cas també està absolutament relacionat amb la nostra autoestima.
I és, en aquest cas és a l'inrevés. Si nosaltres creiem que alguna cosa no passarà, tenim més possibilitats que no passi, i no estem parlant de res, no té res a veure amb la mística, en aquest cas, té una base psicològica.
Totalment. La diferència entre la mística, l'espiritualitat i la ciència, i la psicologia, perdó, podríem dir que és la ciència. La psicologia és una ciència. La mística, no. Amb la qual cosa, nosaltres, com a terapeutes, fem el que fem no és en funció del que nosaltres creiem que veiem, no? Que això són els consells que donem als amics. Nosaltres fem teràpies basades en estudis científics previs, que probablement no hem realitzat nosaltres ninguna de les tres, no? Però tot allò que nosaltres abordem ha estat abans estudiat. I és, avui parlem de l'efecte Pigmalió, i l'efecte Pigmalió ha estat absolutament demostrat amb diversos estudis. El més famós, el que comentàvem abans, no? El de Rosenthal, amb aquella escola en el que es va passar una prova d'intel·ligència, una suposada prova d'intel·ligència amb uns alumnes, que realment era una prova d'aptituds verbals, no era una prova d'intel·ligència, però es va fer creure als alumnes que sí que ho era. Amb la qual cosa, se'ls va dir que els que traguessin una puntuació elevada amb aquest coeficient intel·lectual atraurien molts bons resultats aquell any. I així va ser. La diferència és que no era real. No havien fet una prova d'intel·ligència. Van seleccionar els alumnes a l'atzar. I això és, al final, la profecia autocomplerta, no? Està basada en estudis. No té res a veure amb la mística ni en querer és poder i aquestes frases que venen d'un positivisme que jo anomeno tòxic absolutament.
Thaís Casals, com expliques tu amb les teves paraules què és per tu, no, la profecia autocomplerta, l'efecte Pigmalió, i com el veus també a la consulta?
A vegades posem amb l'altre com un mentor, com un pare, com un professor que ens acompanya a aconseguir allò que nosaltres volem, no? Fem que sigui l'expectativa d'aquesta persona el que fa que assolim allò que nosaltres volem, posant fora de nosaltres, no, la responsabilitat, fins i tot, o l'acció. Per tant, és important que cada... Jo, des de la consulta, no?, des de la meva manera de treballar, que cadascú responsabilitzi de veure si jo vull una cosa i potser no tinc aquest acompanyament o ningú ha cregut en mi, no?, que en definitiva és el que estem parlant, no?, d'aquest efecte Pigmalió, és aquelles persones que han posat expectatives sobre mi, jo arribo a complir aquelles expectatives o a l'inrevés. Però molts cops aquesta persona no hi és. O ja no està el pare, ja no està la mare, o no és el pare que jo vull, o no és la mare que jo vull, i no ha estat el professor, o no ha estat el cap. Per tant, hem de buscar dintre nostre com podem fer que aquest efecte Pigmalió estigui dins, no? Aquesta responsabilitat interna.
Com podem fer que aquest efecte Pigmalió estigui dins? Eh? Molt interessant.
Doncs donant-nos compte que no podem posar en l'altre els resultats de les nostres accions, perquè molts cops ens entrem en la queixa, no? O entrem en potser aquestes coses de l'atzar, o potser més místiques de no ho he assolit perquè no s'han donat les condicions, o no era el moment, o han passat moltes coses. És cert que molts cops no es compleix allò que nosaltres desitgem, però també hem d'assumir, a vegades parlem, no? Bueno, quasi sempre, d'objectius realistes. Si jo tinc uns objectius també realistes, puc assolir-los. I també treballar sobre la frustració. Bueno, aquí entrem en tantíssims temes.
Aida?
Jo el que afegiria és que, d'entrada, quan una persona ve a consulta amb unes creences molt limitants, no? Com són no puc, no valgo para esto, esto no és per a mi, no? Jo el que intento de treballar és anar a poc, és a dir, si tu el que vols aconseguir és una feina determinada i no tens, que sents que no tens la capacitat ni d'enviar un currículum, hem d'anar fent passets a passets petitets, no? Per començar a confiar poquet a poquet en nosaltres fins a acabar aconseguint aquests objectius realistes. No ens oblidem al final de que no todos podemos con todo, i hi ha una part biològica en les nostres capacitats. És cert que el límit el podem posar nosaltres, i hi ha exemples molt clarificadors a la vida on d'entrada les expectatives eren nul·les per discapacitats físiques, per discapacitats intel·lectuals, i han superat qualsevol expectativa. Això és cert, però també hi ha una realitat, i és que hem de saber on podem arribar. Amb la qual cosa, jo animo a que si no hi ha zero confiança en algú, si tu confies zero en tu mateix, comencis per provocar petitets canvis, des de la responsabilitat, com deia la Thaís, però petitets canvis. No aniguem d'entrada a no confio en mi, però vull aconseguir algú molt llunyà, perquè generalment arriba la frustració. Com no hi ha aquesta confiança en tu mateix, de seguida abandones, perquè com no lo conseguiré, llavors no es produeix la profecia autocomplida o l'efecte Pigmalió.
Què en pensa Consol Riera de tot el que està escoltant?
Bueno, jo crec que té realment un pes molt important el que els altres posin expectatives sobre nosaltres, no? I que les persones que són properes, que siguin un referent, realment influeixen sobre les nostres actituds i els nostres comportaments, no? Però que nosaltres tinguin aquestes expectatives de futur, per si partim d'aquí, o sigui, és molt significatiu el fet de que puguem aconseguir. Que tot això està relacionat també amb les expectatives del Pigmalió, no? Que la majoria de vegades venen donades per la pròpia experiència vital. És a dir, el Pigmalió moltes vegades actua sobre nosaltres a partir de la seva pròpia experiència. Vull dir que, per exemple, en famílies, doncs, de metges, d'advocats, de pagesos, no? Posem pel cas, no? Que d'alguna forma intenten que transmetre o que els fills posen les expectatives de que aquells fills realment segueixin les seves, el camí familiar, el que s'ha desenvolupat en el nucli familiar, doncs això genera també sobre nosaltres un cert nivell de pressió. Què fa? Que moltes vegades per no fallar en aquestes lleialtats familiars, doncs nosaltres seguim aquest camí, no? Però també passa que després cal tenir en compte diferents factors. És a dir, no només perquè ens posin les expectatives sobre nostra, vol dir que nosaltres arribem a complir la profecia autocomplerta, no? Sinó que, a vegades, nosaltres ens podem trobar que les expectatives que posin amb nosaltres i els nostres propis interessos no coincideixin, no? I aleshores ens trobem amb que realment aquí tindrem una lluita interior que potser en un primer moment, per no ser deslleals al nucli familiar, perquè tenim en compte que som éssers socials i éssers que necessitem pertànyer, no? I aleshores, doncs, quan necessitem pertànyer, volem ser acceptats dintre el grup. I lluitar contra aquestes lleialtats moltes vegades significa posar-te en contra del grup, no? Del nucli familiar.
A l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio estem parlant de l'efecte Pigmalió, de la profecia autocomplerta, amb Aida Huertas, Thaís Casals i Consol Riera, psicòlogues.
Virgili. Poden els que creuen que poden. She's not a daisy, she's not a daisy. She drives me crazy, she drives me crazy.
La línia del que comentava la Consol Riera, els pares, mares, professors, caps, mentors, quasi sempre compten amb algun tipus d'expectatives respecte al nostre avenir, basades en el seu bagatge vital. Aquestes aspiracions exerceixen influència sobre cadascun de nosaltres i ens predisposem a seguir el full de ruta que ens marquen, almenys en alguna mesura. Què ens diríeu, Aida, això, pares, educadors, educadores, pel que fa a la professió autocomplerta, o sigui, què ens podríem dir nosaltres mateixos també per anar en compte amb la nostra influència, no?, cap a la resta de gent?
Mm-hmm. Hem de tindre en compte que el dit aquest de les paraules se les lleva el viento és totalment mentida. Les paraules poden donar molt significat a la nostra història. Una mentida dita moltes vegades es pot convertir en realitat. Uns pares que han influït de forma directa en el seu fill confiant zero en les seves capacitats, és molt probable que aquesta persona no acabi realitzant ni uns estudis ni una feina que el desenvolupi com a persona, perquè haurà cregut sempre que no podia, perquè així li han fet veure els seus pares. Jo sempre explico que al final és com un cercle viciós, no? Estan les meves creences que determinen les meves accions a través de les meves decisions, les meves accions són interpretades pels altres, no? Llavors influeixen en les creences que tenen els altres de mi. Les creences que tenen els altres de mi influeixen de nou en les meves creences. Llavors és un bucle, no? No sortim d'aquest cercle viciós. El que jo transmeto fa que l'altre tingui una imatge de mi i la imatge que l'altre té de mi a mi també m'influència, amb la qual és de vital importància que els pares tinguin un llenguatge adequat i positiu respecte als seus fills, així com professors, així com tutors, persones significatives a les nostres vides, han de tindre un llenguatge positiu perquè les nostres creences siguin positives. Insisteixo, això no vol dir que perquè hi hagi unes creences positives respecte a tu puguis aconseguir el que et planteges sempre i en tots els casos. No. Hi haurà casos en els que ens plantegem coses, inclús objectius realistes, i no els aconseguim, perquè hi ha moltes coses que depenen de molts altres factors que no som nosaltres mateixos. Però sí, hem de tenir en compte que les creences són absolutament determinants a l'hora de realitzar el que volem, el que desitgem, i que al final això farà que tinguem una autoestima o tinguem una altra en funció de les nostres creences. I l'autoestima, insisteixo, i sempre me lo llevo como a mi terreno, no?, que és l'autoestima, és la base de la nostra felicitat. En funció de les creences que tu tinguis de tu mateix, podràs ser més feliç o menys. Si tu consideres que no vals, que no pots, que no ets suficient, que no estàs a l'alçada, és gairebé molt improbable que puguis ser feliç, amb la qual cosa les creences tenen un paper fonamental. Si som responsables d'alguna persona per la seva edat o per la cura que tenim d'aquella persona, hem de tindre especial cura amb les paraules que li donem, perquè es convertiran en creences.
Teix Casals?
Sí, bueno, l'Aida ho ha explicat molt bé i també la Consol parlava abans, no?, d'aquesta, els fills, no?, que molts cops segueixen el camí dels pares o les expectatives. Jo el que afegiria potser és aquestes expectatives, no tan positives com negatives, que com a pares, educadors, caps, podem tenir sobre, no?, sobre una persona, no? En el cas dels fills ja ho veiem ja des de petits, no? Aquella expectativa que tenim que el nen o la nena faci, ja parlant, per exemple, no només a l'escola, sinó amb les extraescolars que escull, és que ja comencem des de ben petits a tenir unes expectatives sobre què farà el nostre fill o la nostra filla. I aquestes expectatives es van allargant, no? O van acompanyant el fill, i el fill o la filla va pensant si ho fa bé o no ho fa bé en funció del que el pare, la mare, la família, la societat, els educadors pensen o no pensen d'ell, no?, sobre aquestes expectatives. També crec que és important en el si de la família, abans, no?, quan pensava sobre el tema que treballem, bueno, que parlem avui, és la diferència entre germans. Això és un tema per mi també molt interessant i que veiem molt a consulta, no? A vegades, doncs, amb germans hi ha a vegades, no?, com la típica persona, no?, que es diu que és l'ovella negra. Per tant, a aquella persona potser li cauen les expectatives de tota la família, doncs, que no aconseguirà res, o que és la persona diferent a tota la família, que segueix un camí diferent. Per tant, aquesta persona pot ser que aconsegueixi o no aconsegueixi el que ella vol en funció d'aquestes expectatives que rep de la família. I potser l'altra persona, que sí que segueix el camí, se sent reforçat per les decisions que va prenent al llarg de la seva vida que poden ser aprovades, no, pel seu nucli familiar. Per tant, això a mi em sembla superinteressant també de treballar. I lligat a això, una coseta així també reflexionant, que em semblava molt interessant i que potser ho puc lligar aquí, és una cosa és que les creences que tenen els educadors, els pares, no, aquelles persones referents, una altra cosa, les creences socials, no, que seria com algo més global, és a dir, la societat diu que jo a tal edat he d'haver estudiat, he d'haver fet una carrera, he de tenir una feina estable, he de, no, aquestes creences que la societat ens marca i que molts cops a consulta la gent ve, és que no he aconseguit això, no he aconseguit o tenir parella, casar-me, no? Tot això, que hi ha moltes creences que ja a dia d'avui es van trencant, però que segueixen tenint un pes molt important. Per tant, creences socials, creences familiars o de l'educador més proper, i també, que jo no vull oblidar, les creences internes que un té sobre si mateix, que pot ser que la meva família em digui tu has d'anar per aquí, però jo puc tenir un convenciment intern de que jo vull un altre camí per mi, de que jo vull fer una altra cosa. I jo crec que aquí és on ha rebat aquest efecte Pimaleó que pot ser sobre un mateix.
Uh-huh. Jo afegiria una petita cosa, i és que és cert que les expectatives tenen un paper fonamental en el que seran les nostres decisions i les nostres accions a la nostra vida. Però també, i segurament algú del que ens està escoltant es té identificat, i és que en famílies molt disfuncionals les expectatives solen ser molt negatives. No hi ha un empoderament cap al fill, no? Perquè estan en altres menesteres, no? En famílies disfuncionals. I hi ha una part interna, que és el que anomenem la resiliència, que és la capacitat d'anteposar-se a l'adversitat, de persones que sobre elles han caigut unes expectatives nul·les o molt negatives i que, de sobte, elles mateixes han resurgido, sí, de la nada, i no tenen una explicació científica que abans dèiem, no? Com és possible que amb la família tan disfuncional que ha tingut aquesta persona, com és possible que amb les dificultats que ha tingut, que amb la manca de recursos, amb la manca d'ajuda que ha tingut, hagi arribat a aconseguir, i això també passa, i és que aquella persona ha tingut unes expectatives sobre si mateix, tot i anar en contra de tot el seu voltant o anar en contra de tota la seva família, és molt important també el que creiem sobre nosaltres mateixos, és a dir, les expectatives dels altres són importants, però també les teves pròpies.
Consol?
Jo aquí afegiria també que, per exemple, també és molt important la forma en què el Pigmaleó posa les expectatives sobre fills, no? O sobre la parella, o sobre, no? O el cap sobre les persones que treballen amb ell, no? I ho dic perquè moltes vegades la forma en què s'emeten aquests missatges no són en positius i, per tant, no són empoderadors, malgrat que ell pugui pensar que està potenciant, diríem, aquest missatge com a motivador, no? I em refereixo, per exemple, a que si nosaltres volem que els nostres fills aconsegueixin certs objectius o s'aficionin amb un tema determinat, doncs clar, si els nostres missatges són del tipus doncs és que si no t'ho poses no ho aconseguiràs mai, o si no fas el que has de fer ara, doncs mira, no arribaràs a aconseguir, seràs un desgraciat tota la vida, d'alguna manera això impactarà negativament, potenciant el que són les creences negatives i provocarà, diríem, el que és l'efecte negatiu del Pigmaleó, no? O sigui que realment no li arribarà la part de potenciar aquella creença, no? I no l'empoderarà, sinó que li generarà una creença negativa amb la qual la persona segurament quedarà,
sí,
limitada.
Que això, històricament, Consol, hem vist, no?, amb generacions, sobretot amb generacions anteriors a la nostra, no?, que se'ns ha intentat animar...
Aquests missatges, sí, amb aquest tipus de missatges.
També existeixen, no?, missatges ambigus, perquè també tenim expectatives en les que confon el missatge, no? Per exemple, un nen que treu un 8, no?, i que la mare o el pare li diu... Oh, que bé, però què ha passat que no has arribat al 10?
Sí, sí, exacte.
No? Això són les expectatives. Clar. En un principi poden semblar positives, està felicitant el 8, però per una altra banda està enviant un missatge,
exactament,
totalment negatiu. I aquesta ambigüitat pot generar molt desconcert en el nen, generarà el més segur que senti que no és suficient mai res del que fa.
Hi ha una assignatura, no?, que ens aniria bé tots, que és com dir les coses.
Exacte, aprendre a transmetre el missatge, no?, que això també és important.
Sí, però més que...
El llenguatge.
Sí, més que la comunicació, que també és potenciar l'autoestima, és a dir, no fa falta que moltes vegades mesurem, no, les paraules, perquè a vegades també tractem de filar molt prim, no? Els pares i les mares no neixen en un manual sota el braç, ni existeix el manual del bon padre i la bona mare. Jo sempre defineixo com bon pare i una mare. Una bona mare és aquell que estima els seus fills sobre totes les coses i que dona una educació emocional, que és el més important, més enllà dels recursos que aquella família pugui tindre. No? Però és important que deixem clar que aquestes expectatives ambigües, en general, solen provocar un efecte Pigmalió negatiu.
Thais?
Sí, bueno, ara que parlàveu del llenguatge, jo una de les frases que utilitzo gairebé a diari és que el llenguatge crea realitat. Per tant,
sí, lo d'una mentida dita moltes vegades es converteix en una veritat.
Sí. Llavors, aquell llenguatge, aquella frase que m'han dit, crea una realitat dintre meu. Si em diuen que sóc un desastre o que no ho aconseguiré mai, això va creant una realitat, a no ser que jo, com el que deia abans, no? O sigui, tingui aquesta part interna de ser capaç, no? de poder dir no, jo això no ho sóc. I lligat a això, a mi m'agrada també treballar sobre la part de l'adolescència, que molts cops tenim com l'oportunitat d'anar revivint l'adolescència, no? En aquell moment que potser no hem estat capaços de dir no als pares, no? Perquè l'adolescència serveix també, no? Per posar, no? Per diferenciar-nos dels pares, trobar el nostre camí, trobar allò que volem, sentir-nos iguals als altres en el cas dels amics, i si a l'adolescència no ho hem pogut viure, perquè potser a casa hem tingut un camí molt marcat, no? Com parlàvem abans, al millor d'aquesta etapa més tradicional, després la vida ens torna a donar altres oportunitats. Quan escollim una feina, o quan la podem deixar i triar un altre camí, o quan trobem una parella, o quan podem canviar, no, els amics, perquè potser no em sento a gust amb aquell grup. Per tant, és important tornar a aquesta adolescència, o en aquest moment de dir jo què vull, i jo què necessito, i quin és el meu camí. No? Que això es va produint, i a vegades continuem en el camí que ens ha marcat els pares, que ens ha marcat la tradició, que ens ha marcat l'escola, fins i tot en consulta. No sé si ara té... O sigui, va lligat a això, però a vegades ens trobem... Jo pregunto molt, i com era l'escola? I a quina escola anaves? Perquè a vegades ens trobem, no? Potser una persona, no? Imagina que ha tret molt bones notes, que ha sigut un estudiant excel·lent, fins i tot gent, jo m'he trobat gent que havia fet un doctorat, i dius, és que jo quan... Pensant que si feia tot això, trobaria una bona feina, no? Que ja estava assegurat el meu camí cap a l'èxit, no? Com si diguéssim l'èxit com una bona feina, si ho definíssim així, es pot definir de moltes maneres.
Sí, però això era així fins fa 4 dies, eh? És a dir, que aquesta creença col·lectiva hi era.
Però és que el mercat ha canviat moltíssim, i això no és garantia. Tornem a parlar d'expectatives, no és garantia que tu treguis molt bones notes, i de fet tots podem tenir exemples de la nostra, no? De l'escola o de les classes, no? D'aquell alumne que potser no era brillant i li deien que no era brillant perquè no traia bones notes en matemàtiques o en llengua, i després ha brillat en altres camps.
O sigui, tu, Thais, et trobes decepcions com si diguéssim, sí, a consulta, per
moltes,
això.
Moltes.
És com si la vida no m'hagués donat allò que jo esperava.
Clar, m'han dit que si jo feia això, si seguia aquest camí, no? Traient bones notes, amb un, no? Amb un expedient exemplar, després tindria una bona feina, o després no hauria de buscar tant què és el que jo vull, o que el camí seria recte i fàcil, i després sí. El mercat de treball ja potser no t'ofereix ni un camí ni recte ni fàcil.
Consols?
No, això ha canviat, evidentment que socialment tot aquest concepte també ha canviat, i per tant les feines o el que abans es pensava que seguint aquest camí arribaríem a un punt, doncs ara els plantejaments són diferents. Però també és veritat que moltes vegades, o sigui, quan ja estem a l'adolescència, clar, seguim un camí que ens tracen, perquè a l'adolescència encara ens falta molta estructura per saber cap a on volem dirigir-nos, no? Aleshores, és després, potser en l'experiència, quan ja estem en aquell camí i diem, ostres, doncs aquí potser no és on jo vull estar, no? I realment la pregunta és on vull estar jo, no? O on vull estar, què és el que vull fer, no? Però clar, a vegades aquesta pregunta ve quan ja som bastant adults,
bastant,
no? I hem caminat,
no?
I hem sentit, doncs, que en realitat no estem on volem estar, o imaginem-nos, no, el que dèiem abans de les famílies, de les sagues famílies dels enginyers, no? Imaginem-nos un enginyer que està a meitat de la carrera i diu, ostres, doncs és que jo vull ser artista, no? Doncs què ha passat, no? Vull dir, ha seguit un camí contrariat al que ell realment era, la seva essència i el seu jo, no? El que ell realment sentia. I això és després, aquí ve quan treballem les creences i ens en donem compte que quan les qüestionem realment podem fer un canvi de rumb a la nostra vida, no? I realment podem posar la nostra vida allà on volem estar, no? I si volem ser artistes, doncs fantàstic, no? Allà seràs feliç.
Avui a l'Ofici de Viure, l'Efecte Pigmalió, estem parlant de la profecia autocomplerta amb les psicòlogues Aida Huertas, Thais Casals i Consol Riera.
Albert Einstein. Tots som genis, però si jutges un peix per la seva habilitat a escalar un arbre, viurà tota la seva vida pensant que és estúpid.
Rovira, que hi ha un exercici divertit que ens proposa aplicacions molt curioses de l'efecte Pigmalió. Intenta-ho ara, diu l'Àlex. Prova de fer-te pessigolles tu mateix. No et faràs riure per molt que ho intentis. No podem fer-nos pessigolles nosaltres mateixos perquè sabem prèviament on ens farem pessigolles. Sense factor sorpresa ni desig, el nostre cervell anticipa i anul·la. Es mor l'efecte Pigmalió. Tanmateix, si algú et diu que et farà pessigolles però no et diu on, només de pensar-ho t'agafa el riure poca solta i fins i tot pots tenir un espasme de l'alegria. I és que finalment, com la vella Galatea, diu l'Àlex, no som de pedra. M'agradaria saber fins a quin punt, tenint en compte que ell ens diu que l'efecte Pigmalió sempre ve dels altres, podem nosaltres adonar-nos d'aquestes creences que ens han marcat tant i ser provocar un efecte Pigmalió per nosaltres mateixos, també per augmentar el nivell d'autoestima.
Jo penso que estem despertant molt en el món de la salut mental, estem despertant molt i sobretot arrel de la pandèmia, però no és algo que ens qüestionem cada dia. Pensem molt més que ens posarem de roba el dia següent, pensem molt més quin plan farem el cap de setmana, que quines creences tinc sobre mi mateix, quines expectatives tinc sobre la meva vida. Llavors, el primer pas és prendre consciència de quines són les teves creences i saber què vols a la vida. Al final, el primer és el pensament. D'un pensament apareix l'emoció. L'emoció té una etimologia de caràcter llatí, que és moviment. L'emoció més el pensament ens portaran a l'acció i en funció de les accions que duem a terme tindrem uns resultats. Si aquests resultats que tenim avui en dia no ens agraden, hem de poder fer l'efecte invers, no? Canviar accions perquè canviarem emocions, perquè canviarem pensaments. I al final entrem en el debat que és entès el huevo o la gallina, si el pensament o l'emoció. El que fan els altres sobre nosaltres, el que ens diuen els altres sobre nosaltres, té un pes sempre. Com deia la Consol, som sers socials, necessitem pertànyer, necessitem agradar i necessitem el reconeixement dels altres. Amb la qual cosa, quan hi ha una crítica, quan hi ha un missatge negatiu, necessitem entendre per què, com, d'on ve i com s'ha generat i no ens agrada i necessitem revertir-lo. I aquí entrem a complaure a l'altre. Quan intento complaure a l'altre, les meves creences ja són negatives. Amb la qual cosa, per augmentar la nostra autoestima hem de saber quines són les nostres creences, hem de poder reformular-les i hem de tindre en compte què volem a la vida i ser responsables.
Tu treballes en visions a mitjà termini, per exemple, amb una persona que digui jo d'aquí 10 anys m'agradaria estar fent això. Sí?
Exacte.
Ho pregunto perquè si aquesta visió i aquesta creença i aquest tirar endavant i buscar també les possibilitats per fer-ho, no? I aquest treball i constància està generant també una professió autocomplerta en aquella persona. Sense anar més lluny, ve un atleta. L'atleta sense professió autocomplerta no aconseguiria batre rècords.
Jo és que em defineixo molt i així els hi faig veure també als meus pacients, Ni una persona negativa ni una persona positiva. Una persona realista. Llavors, hem de tindre en compte què volem aconseguir? Què depèn de nosaltres que podem fer? Si tu vols ser advocat, el que depèn de tu és que estudiïs la carrera, per començar. No podràs ser advocat sentat en el sofà de casa teva. Amb la qual cosa, què és el que vols aconseguir? Normalment aquesta no és la demanda. Normalment la demanda és que hi ha un malestar, que no se sent bé la persona, no? I a partir d'aquí, quan comencem a rascar, probablement veiem que les creences són molt limitadores i no li estan impedint aconseguir allò que ja fa temps que no es planteja fer perquè va abandonar, perquè creia que no podia fer-ho. I des del procés terapèutic el que fem és retornar, no?, aquells objectius que sí que tenia, aquelles il·lusions que sí que tenia. Quins són els passos, com em puc responsabilitzar i com puc arribar fins aquí? Què he de fer? I això ho fa el propi pacient, els passos a seguir. I jo sempre explico, igual que en el mite de la mitja naranja, de la mitja taronja, no existeix en la parella, no existeix un únic camí a la vida. Llavors, jo ara decideixo que vaig per la dreta, però vaig per la dreta i de sobte no m'agrada el camí de la dreta. I puc tirar enrere, i puc anar cap a l'esquerra, i de sobte tiro recta, i estic molt de temps tirant recta. Sempre hi ha possibilitats de canvi, i això és la responsabilitat. Ser conscient d'on estic en cada moment de la vida, saber si vull estar aquí, i què puc fer per canviar i per moure'm. I en funció de les meves creences, canviaré o em quedaré amb la meva zona de confort on estaré incòmoda, no m'agrada, hi ha molt malestar, però no faig res per canviar.
Manuel Ramos, director de l'Institut Gestalt de València, diu: no és estrany, no es fa estrany veure que una mare pressioni la seva filla perquè sigui una advocada d'èxit o que un professor insisteixi repetidament a un alumne que és un inútil i que no aconseguirà res a la vida. De vegades la pressió que exerceixen aquestes prediccions i els qui les formulen és tan poderosa que acaba per transformar-les en realitat per d'altres amb el pas del temps. En aquest cas, i en molts altres de similars, direm que es produeix la profecia autocomplerta. Això diu el director de l'Institut Gestalt de València. A mi m'agradaria creure, de tota manera, que no hi ha... Que els alumnes actualment no se'ls diu que són inútils, no?
Jo tinc un exemple. Ara mateix tinc una pacient que té un trastorn de l'aprenentatge on a la seva escola, actualment aquesta noia té 32 anys, a la seva escola li van dir que ella no podria aconseguir el graduat escolar. I és que no es tracta tampoc de que hi hagin mals professors, sinó que a vegades el sistema educatiu no adequa el currículum a les diferents diversitats que poden haver-hi, amb la qual no és que el professor sigui dolent i t'estigui dient tu no puedes, eres un desastre, no vas a llegar nunca a nada, sinó que amb els recursos que tenen a vegades no poden ajudar a les diversitats que tenen a l'aula. Finalment aquesta noia va fer a l'escola d'adults el graduat escolar i se'l va poder treure, però els seus professors no li podien donar una altra resposta que era aquí no.
Teis?
Sí, totalment d'acord. Jo crec que també l'educació, no? Jo que tinc una filla amb edat, no?, de primària, doncs, per sort també, no?, s'està adequant l'educació, no?, a donar valor a totes les persones, a totes les aptituds, no?
Els diferents tipus d'intel·ligència,
sí,
no?,
sí. També. Per sort estem treballant en aquesta línia, l'únic que segurament hi ha casos, doncs, no?, puntuals, que òbviament pugui dir aquest professor amb algun alumne, doncs, que potser que estudia una altra cosa o que potser no arribarà. El que també m'agradaria, puntualitzant el que deia l'Aida i que ho ha explicat molt bé, a mi m'agrada molt treballar sobre alguns exercicis concrets, no?, que podria compartir, com per exemple, i crec que té a veure, no?, amb això. A vegades dic, imagina que anéssim a fer el Camino de Santiago, no? Jo de fet un cop el vaig fer i em vaig preparar el Camino, no?, amb una companya, i era aquest preparar de dir, bueno, si fas el Camino, què t'emportaries, no?, així, en plan metafòric, no?, quines coses t'emportaries i quines coses deixaries. Val? Quines creences em puc emportar, quines coses sobre mi mateix em puc emportar i quines coses deixaria, o sigui, de què ompliria la meva motxilla. I després, quan ja comença un a fer el camí, no?, quan comença a caminar i va cap a l'acció que vol, també quines coses vaig agafant durant el camí i quines coses vull deixar, perquè durant el camí també van apareixent nous reptes, noves pors, també ens encoratgen o trobem no?, persones que ens animen o persones que potser també ens diuen que no. Aquest podria ser un exercici i al final del camí també reconèixer, no? Ostres, el camí que he fet, com porto la motxilla, si està més plena de creences positives o de coses que em fan sentir bé, quines creences dels pares, de l'educació, deixo enrere, com aquesta persona que potser ho ha assolit i diu, doncs he pogut i ho he aconseguit perquè he pogut, tot i que m'han dit que no. Aquest podria ser un exercici molt maco per fer. I després tinc un altre que últimament l'estic fent molt, no?, amb pacients que tenen l'autoestima molt baixa, i dic, anem a fer un exercici de recuperació de competències, sobretot en l'àmbit, per exemple, professional, no? Quan a vegades una persona no se sent reconeguda professionalment. Jo li dic recuperar competències, és a dir, fas una línia de vida i amb aquesta línia de vida, que pot ser recta o que pot ser, no?, amb pujades i baixades, pots marcar quins fets importants t'han passat, ja sigui a nivell personal, a nivell laboral, a nivell familiar, i d'aquests fets importants veure què has posat en joc, què has après, quina competència teva has tret d'aquí, no sé, pot ser iniciativa, pot ser força, pot ser... I quan hem fet aquest exercici, la persona el fa, es dona compte de tot el que ha aconseguit i que potser això ho contrarresta amb les creences que li venen de la família, i allà té com un, al final, una equació. O sigui, a mi m'han dit això a la meva vida, que no aconseguiria res, i al final he aconseguit tot això i tinc la motxilla ben plena. I aquesta equació, que molts cops surt en positiu, no?, perquè sempre la creença potser és que no som bons, no tenim tant, doncs al final la persona aquí és on està guanyant autoestima, confiança en si mateix, valor, el valor que no li ha donat una altra persona, que no li ha donat un educador, un pare, un cap, i que constantment ens trobem en consulta que estem en la recerca d'aquest reconeixement.
Jo el que volia comentar sobre el final d'aquest procés també seria una mica plantejar-nos una mica l'objectiu amb el que actua el Pigmalió. M'explico. Vull dir que el Pigmalió hauria de ser en certa manera positiu, no? I si no, també s'hauria de plantejar en el moment en què exerceix aquest efecte, saber per què ho fa i en quina finalitat ho fa, no? Perquè és bo tenir en compte, no?, que és convenient evitar els efectes negatius, no? És a dir, ho hauria de fer en positiu. I això passa perquè primer faci un exercici d'autoexploració i d'autoconeixement. I vull dir que moltes vegades les expectatives que es posen amb els altres poden ser manipulades, no? O sigui, pot ser que nosaltres posem expectatives però que vulguem manipular l'altre, no? Llavors, és bo saber-ho, que ho fas des de la part positiva i que ho fas per ajudar l'altre i que ho fas amb bones intencions, i saber que no l'estàs manipulant, no? Perquè si ho fas des de la teva part més fosca, el que estàs fent és justament generar amb l'altre una sèrie de reaccions que poden ser negatives a l'efecte Pigmalió, no? Per tant, és bo que també la persona que posa aquestes expectatives també pugui ser capaç de fer aquesta reflexió, no? Per què ho faig i en funció de què ho estic fent.
Sí, de la manera que ho dius, sembla com si tots poguéssim provocar l'efecte Pigmalió, no?
Podem,
al nostre entorn.
Clar, podem fer-ho en el nostre entorn.
I és important
entorn.
Tenir la lucidesa.
Correcte.
Que ens estàs dient des d'on ho fem.
Correcte, des d'on ho fem.
Això també és superimportant. A consulta jo ho treballo molt, no? Perquè les expectatives dels pares, hi ha moltes vegades que la relació amb els pares no ha estat bona, no? I hi ha hagut un maltracte psicològic per part dels pares als fills, no? Jo sempre poso un exemple que és molt tonto, però és molt significatiu, no? Anem els dos al cine, no? I a mi la pel·lícula em sembla un avorriment total, no m'agrada gens, i a tu t'encanta, i t'ho passes superbé. Aquestes dues visions d'un mateix fet és el que succeeix moltes vegades en les famílies que tenen una visió o que han rebut una visió negativa de si mateixos. Quan treballem l'autoestima, el que fem és canviar la visió que tens de tu mateix per una molt més positiva, perquè sempre hi ha virtuts, perquè sempre hi ha competències, perquè sempre hi ha habilitats i perquè sempre hi ha fortaleses, encara que ara mateix no les estiguis veient. No és que no hi siguin, és que no les veus, no? Llavors, jo sempre explico, no?, la visió que tenia el teu pare pot ser de la pel·lícula avorrida, perquè tu no et pot agradar la pel·lícula. Que tu no li agradis a algú no significa que no tu no et puguis agradar a tu mateix. I això és lo important, que ens agradem a nosaltres mateixos i que al final les expectatives que tinguin els altres de nosaltres ens puguin ajudar, però que també siguem nosaltres com a adults els que qüestionem tot això, perquè té molt mala fama l'enveja, però l'enveja existeix, i l'enveja existeix en les famílies també. I si jo vull que el meu fill faci determinada cosa, no l'animaré a que faci el que ell vol, de forma egoista. I dius, home, tu creus que els pares poden tindre enveja dels fills? Doncs ens sorprendríem, perquè moltes vegades els pares projecten en els fills allò que ells no han aconseguit. No? Llavors, d'adults, no?, que entenc que els nostres oients són adults, ens hem de qüestionar allò que ens han dit, si allò que ens han dit estic d'acord o no estic d'acord, si hi ha possibilitat de canvi, i no creure sempre perquè lo ha dit papà o lo ha dit mamà, no, tot el que diu papà o mamà no té per què ser veritat.
amb els anys, ens queden res, dos minuts, se'ns ha acabat el temps. De seguida ve Sergi Torres a l'Ofici de Viure. Vosaltres creieu, per acabar, Thais i Consol, que amb els anys ens rellisquen més les expectatives que els altres tenen sobre nosaltres, o no? O coneixeu a la consulta persones a les quals no els rellisca en absolut?
Jo torno al tema aquest de l'adolescència, de reviure-la, perquè jo m'he trobat, de fet, persones que amb 50 anys encara... Això no és lo habitual, òbviament, però com 50 anys encara donen tant de pes al que pensen els pares. I aquí sí que hem de fer una feina una mica de relliscar, no? I de dir, bueno, tria el teu camí, decideix-lo, i comença a treballar també els límits, que ja n'hem parlat en altres programes, sí. No? I que és un fet que treballem tant i tant a consulta.
Uh-huh. Jo ho veig igual que tu, en el sentit de que és veritat que moltes vegades, doncs, sí que ens seguirà influenciant el que pensin els altres, no? Però també hem de saber veure on volem estar, repeteixo, i quin és el nostre camí, no? I a partir d'aquí fer canvis a la nostra vida.
Moltes gràcies, Consol Riera, Thais Casals, Aida Huertas, un plaer. Estaria molta més estona parlant amb vosaltres de l'efecte Pigmalió i la profecia autocomplerta. Sou localitzables a les xarxes socials, a internet, per si algú vol seguir-vos. Moltíssimes gràcies, senyores. Fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
D'aquí uns instants, Sergi Torres, tancant l'Ofici de Viure, com cada diumenge.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Sergi Torres, ben retrobat.
Gràcies
per ser amb nosaltres. Fa poc que has publicat un nou llibre molt original, l'editorial Diana, que es diu Whatsapps com mi guru, juntament amb Melendi. Bé, per començar, crida l'atenció aquesta veure a la coberta aquesta paraula guru, no? Perquè tu no t'hi has considerat mai un guru.
Mai, ni tan sols mestre, ni guia, ni res de tot això. I de fet per mi va ser un repte assolir o assumir aquest títol, no? Però quan li vaig dir a ell, ell proposava aquest títol, i vaig veure que sí, que era un títol molt original i que era el títol del llibre. Però bueno, vaig haver de creuar la paraula guru i explicar molt bé què significa, no?
I què tal l'experiència?
Tot un repte, també. Per mi ha estat molt bonic poder acompanyar-nos mútuament en aquestes converses d'una persona que té moltes ganes de descobrir i que no només té ganes de descobrir, sinó de descobrir-se. Aleshores, això el converteix en una persona on es veu la seva innocència, es veu la seva transparència, i quan jo veig que algú està en aquest espai tan genuí, doncs jo m'hi volco, bueno, m'ho passo... genial.
I el llibre és molt original perquè està escrit en forma de whatsapps, no? De missatges, textos més o menys breus i sempre amb la conversa i el contrast.
Sí, va haver un moment en el confinament on ja em comença a escriure i vam començar a compartir, doncs, idees o reflexions, i ostres, a mi em semblava molt interessant el que ella portava i a ell el que jo portava, i ell mateix va dir, ostres, per què no fem d'això un llibre? I aquí neix el WhatsApp con mi guru.
Pàgina 82. El éxito para mí es hacer lo que me gusta. Por ejemplo, sentarme delante del piano y desaparecer durante horas buscando una melodía. I llavors, a partir d'aquí, per exemple, comenceu a parlar de la música. I en aquest cas, de l'èxit.
Sí, perquè tenim moltes idees preconcebudes del que és l'èxit, del que és la fama, però en realitat, i ell ho explica molt bé al llibre, que s'acaba convertint en una espècie de gàbia daurada, de la que no en pots sortir. Has de cantar un tipus de cançó, amb un estil, perquè saps que aquest és el que ven, i ell, doncs, sent una emergència interna de poder descobrir noves músiques, nous espais, de ser més honest, i és tot un repte per ell també, i ho explica molt bé, ho explica molt bé.
Clar, tota la pressió, no?, de l'entorn.
Per exemple, la idea que tenim d'èxit,
No, però tu també tens èxit, és a dir, també m'imagino que a un altre nivell, no? També hi ha molta gent que espera d'en Sergi Torres que sigui en Sergi Torres, quan ni ell mateix sap què suposa, què vol dir ser Sergi Torres.
És cert, així em dono compte quan parlo amb algú i m'explica, oh, és que tal, llavors em dono compte ràpidament de que no està parlant de mi, està parlant de la imatge que ell té de mi, o ella té de mi, no? I això també és interessant de veure, no? Com a vegades seguim a persones pensant que són com pensem que són, però en realitat no són com pensem que són, sinó que són les nostres idees, no? Les nostres... Admirem a persones sense donar-nos compte de que estem admirant les nostres idees d'aquella persona, no? Per tant, per mi això tampoc seria èxit.
I algun aprenentatge més d'aquesta experiència amb Melendi, després d'haver publicat aquest llibre i també, per tant, del fet que se t'ha apropat tot un seguit de gent nova que et desconeixia?
Sí, per mi també això ha estat un repte, el poder posar aquest missatge, perquè jo em considero un divulgador. Aleshores, jo sempre m'he considerat un divulgador d'aquella gent que vol escoltar això. Aleshores, en el moment en què això entra dins d'un espai d'una persona com és el Melendi, que és molt coneguda en el món de la música i té molts seguidors, aleshores aquests seguidors tenen davant la possibilitat de llegir aquest missatge, de veure aquest missatge, i per mi ha estat tot un repte, també, perquè jo dins meu no sento que sigui un abanderat ni que hagi de defensar aquest missatge, però sí el dono a conèixer. Aleshores, anem a veure què passa amb tot això.
El llibre es diu Saps com mi guru, l'ha publicat Diana, Melendi i Sergi Torres. Hi ha un capítol dedicat a la por, a aquest carceller invisible que dona molt de sí, en podem parlar la setmana que ve. Gràcies, Sergi.
Gràcies, Espa.
A vosaltres també. Moltes gràcies, molt bona setmana. Everybody tells me it's about time that I moved on, and I need to learn to lighten up and learn how to be young. But my heart is a valley, it's so shallow and man-made. I'm scared to death if I let you in that you'll see I'm just a fake. Sometimes I feel lonely in the arms of your touch, but I know that's just me, 'cause nothing ever is enough. When I was a child, I grew up by the River Lee, and there was something in the water, now that something's in me. Oh, I can't go back, but the reeds are growing out of my fingertips. I can't go back. But it's in my roots, in my veins, in my blood, and I stain every heart that I use to heal the pain. Oh, it's in my roots, in my veins, in my blood, and I stain every heart that I use to heal the pain. So I blame it on the River Lee, the River Lee, the River Lee, yeah. I should probably tell you now before it's way too late that I never meant to hurt you or to lie straight to your face. Consider this my apology, I know it's years in advance, but I would rather say it now in case I never get the chance. No, I can't go back.